Bon dia. Comença l'informatiu matinal de dimecres 3 d'abril. Us parla Aina Ruiz.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia repassa les obres més destacades que s'estan fent als barris. Les actuacions més potents es concentren a Mirassol, amb intervencions milionàries com el complex aquàtic, les pantalles acústiques de l'AP7 i l'urbanització del pas Sant Cugat Rubí per sota l'AP7. La Floresta i Valldoreix estan a punt d'estrenar el carril bici i de vianants i un nou parc infantil en el cas del districte Floresta. Els planencs hauran d'esperar com es concreta la liquidació del pressupost per veure executat les millores de l'estudi de mobilitat. I l'Ajuntament està estudiant ampliar la zona verda d'aparcament a més carrers de Mirassol. Aquesta ha sigut la resposta del president del Consell de Barri, Albert Salaric, davant el neguit de diferents veïns que ara ja els costa aparcar prop de casa seva per culpa de les persones que van a la Universitat Internacional de Catalunya i a l'Hospital General, i que temen que encara serà pitjor quan es posi en marxa la piscina del complex aquàtic del barri, les obres de la qual avancen a bon ritme. Aquest ha sigut un dels temes principals que s'ha parlat al Consell de Barri de Mirassol, junt amb la posada en marxa d'un canal de WhatsApp per informar els veïns de les novetats del districte i de la designació de Josep Lluís Lolo, membre de l'Associació de Propietaris i Veïns de Magener, com a representant del Consell de Barri a la ciutat.
Infomatí.
I l'escriptora, poeta i filla predilecta Marta Pessarrodona és una de les protagonistes del programa d'entrevistes Part de les dones que Cugat Mèdia més amb motiu del 8M. Com en la seva mítica obra, Pessarrodona s'ajusta a la definició de donassa, una dona contemporània significada per la seva aportació intel·lectual, artística o cívica. De fet, l'escriptora està ara immersa en la segona part de Donasses. La terrassenca finca de Sant Cugat té una obra compromesa amb la dona, retratant vida i llegat de grans referents. L'Ajuntament va anunciar al Consell de Barri de la Floresta del 21 de març que reposaria la placa del Parc de les Dones, després de la denúncia feta pel programa de Cugat Mèdia. I el nombre de persones aturades a Sant Cugat s'ha reduït per segon mes consecutiu, tot i que des de fa 6 mesos les variacions de les xifres han estat mínimes. En comparació amb l'any anterior, a la ciutat hi ha 79 persones més a l'atur. Març s'ha tancat amb 2.450 persones aturades, 5 menys que el febrer. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest dimarts. Des que va començar el curs, al setembre de l'any passat, les dades de l'atur s'han mantingut estables. El nombre de persones desocupades ha oscil·lat en els darrers 6 mesos entre 2.440 i 2.476. A Catalunya ha acabat el març amb 3,73 milions de treballadors en actius, la xifra més alta de la història en aquest mes. I Nacho Avia ha assumit oficialment aquest dimarts el càrrec de conseller delegat de Grífols. La farmacèutica catalana ha formalitzat els canvis en la gestió que va anunciar a principis de febrer després de l'escàndol de l'informe de Gotham City i comença ara un període de transició on la família Grífols, Raymond Grífols i Víctor Grífols continuaran a la companyia com a assessors fins al 31 de maig. És un privilegi poder servir aquesta gran companyia i ajudar-la a entrar en la seva pròxima era de creixement sostenible seguint el camí dels meus predecessors, ha dit Avia, en un comunicat difós per Grífols. Thomas Glanzmann, que fins ara compaginava els càrrecs de president executiu i CEO, des d'aquest dimarts és només president executiu. I el projecte Aprenent a Cooperar torna a les escoles i instituts per primer cop després de la pandèmia. Enguany es tornarà a comptar amb un grup provinent de Malawi que estarà a Sant Cugat durant 7 dies, entre el 15 d'abril i el 15 de maig. El grup, format per joves d'entre 18 i 25 anys, mostrarà les tradicions de la seva cultura a través de cançons, danses i converses amb els alumnes. La iniciativa, organitzada per Petits Músics del Món, una ONG no governamental per a l'organització Sant Cugatenca, vol millorar les condicions de vida dels infants que viuen als països més desfavorits del sud de l'Àfrica, a través del suport a l'educació dels infants.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I després de 7 anys de silenci, Marina, Babyface and the Beatles estrenen nou single, A Gift Too Much. És la primera entrega del pròxim disc, Younger, que es publicarà el 12 d'abril i que fa un viatge pel camí personal de la cantant. Amb una formació en part renovada, mantenen el seu estil habitual i opten per combinar el funk, soul i rock. A través de I Give Too Much, la cantant llença un missatge de crítica a totes aquelles relacions volàtils, els gairebé i les situationships. L'última publicació de la banda va ser el passat 2017 amb How Far You Can Go. La representació del disc es farà el pròxim 5 d'abril al Club de Jazz Jamboree, de Barcelona, i està previst que actuïn a altres localitats de Barcelona i de l'estat espanyol. La banda va néixer el 2013 i un any després publicava el seu primer disc que els va portar de gira per tot Espanya. I el Departament de Cultura ha designat a la historiadora i arxivera Pilar Cuerva com a nova directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat. La fins ara cap del Centre de Recerca i Coneixement i cap del Departament de Gestió Documental i Arxiu del Museu Nacional de Catalunya agafa el relleu del també historiador i arxiver Francesc Balada, que ha estat al capdavant de la institució els darrers 9 anys, des del juny de 2015. Segons expliquen en un comunicat, Cultura ha proposat Pilar Cueva per la seva experiència en l'àmbit d'arxivística, en la recerca de la documentació, la planificació de recuperació del patrimoni documental i l'aplicació de les noves tecnologies a l'arxivística, al capdavant de projectes innovadors i transversals. Pilar Cuerva Castillo és llicenciada en Geografia i Història, graduada en Arxivística i Gestió de Documents, diplomada en Estudis Superiors especialitzats en Història Comparada, Social, Política i Cultural. També ha cursat el postgrau en Gestió de Documents Electrònics, el postgrau Noves Tendències en Gestió de la Informació i el màster en Gestió Estratègica del Coneixement i de la Informació en les Organitzacions. Els últims 5 anys ha treballat al MNAC impulsant diferents projectes sobre patrimoni documental i artístic del museu, a més de la difusió web, la digitalització dels seus fons, el desenvolupament d'una eina d'organització i gestió dels procediments transversals de l'equipament i la gestió documentació digital i electrònica de l'equipament, entre d'altres.
Infomatí.
I en l'àmbit dels esports, la quarta edició de la cursa solidària dels transgalliners finalment es disputarà el 29 de setembre. Arran d'uns canvis organitzatius, la pedalada per equips que estava prevista per al 9 de juny s'acabarà celebrant a finals de setembre. Organitzada per Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat, tindrà un format 100% solidari. Cada equip, format per 3 membres, haurà de recaptar com a mínim 600 euros. La recaptació aconseguida es destinarà a impulsar projectes de subministrament d'aigua en comunitats directament afectades per la crisi climàtica. Aquells que vulguin sumar-se a la iniciativa podrien triar entre dues modalitats, una de gravel de 100 km i una de BTT de 50 km. I Curva Sant Cugat es convertirà en un punt de recollida de donacions per combatre la desnutrició infantil a Guinea-Bissau, un país de l'Àfrica Occidental. En col·laboració amb la Fundació Doctor Ibañ Bañero, que ha implementat diversos projectes solidaris a la zona, volen fer front a una situació que s'ha vist agreujada per la pandèmia. És per això que aquelles dones que s'uneixin al club, en lloc de pagar una quota d'inscripció, faran una donació que anirà destinada a aquesta causa. El 30 d'abril tindrà lloc l'acte oficial de la donació, on es farà públic el total recaptat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Us saluda Marc Castro. El 27 de març de 2023 es van lliurar de manera simbòlica les claus del que és la primera i única promoció d'habitatge cooperatiu de Sant Cugat. Es posava punt final a un llarg camí de lluita pel dret a un habitatge digne i assequible i de treball conjunt també entre convivents, administració i cooperativa, després d'un procés d'abandonament primer i després d'ocupació. Les Cases dels Mestres és un conjunt d'11 habitatges ubicats a la Floresta, propietat de l'Ajuntament, en cessió d'ús i en dret de superfície, a la cooperativa Sostre Cívic, on viuen 11 nuclis familiars de Sant Cugat que formen part alhora d'aquesta cooperativa. Ha passat un any des que hi conviuen, cadascú en el seu espai, però seguint la idea inicial, el de la cooperació i un model de convivència molt ben pensat, com explica la veïna i adjudicatària Joana Casteleiro.
Tenim una visió comuna de com conviure, que és la sostenibilitat, que és el que t'estava parlant ara, la relació en el barri, l'altre eix seria cures i convivència, li donem molta èmfasi i que ens preocupa, doncs, que tinguem bones relacions, i el quart seria replicabilitat del projecte, és a dir, que el projecte cooperatiu d'habitatge en cessió d'ús sigui viable en altres territoris.
Una manera de viure, diuen, que no és utòpica, asseguren, sinó possible, i que els actuals convivents posen en valor, com és el cas de Marco Ligi.
Per mi molt positiva. És un lloc molt especial perquè a la Floresta és molt cèntric, podem anar caminant quasi a tot arreu, la convivència de les veïnes molt bé, també, ja es donen relacions d'afinitat, d'amistat, també, i portava molt de temps, llavors molt contents, perquè ara tenim un projecte de vida estable, que era l'important, que passàvem de lloguer en lloguer, i ara per fin un projecte que ja estarem aquí tota la vida, espero, i res, molt positiu.
Una visió de la vida que també posa en valor Berta Argemí.
Viure així és el futur, és el que ens pot ajudar més a nivell de sostenibilitat, a nivell de posar-nos d'acord amb les preses de decisions, a nivell de poder seguir vivint. De fet, aquesta manera s'assembla molt més a com vivíem antigament que no en com hem anat vivint ara, d'una manera tots separats, cadascú la seva casa.
Aquest model de tinença no és ni una compra ni un lloguer, i els aporta una estabilitat i la possibilitat de plantejar-se un futur en un barri concret, sense la possibilitat, d'altra banda, de treure-li cap rendiment econòmic. La cessió d'ús a Sostre Cívic per part de l'Ajuntament és per 75 anys, i les persones que hi viuen han de complir els requisits que marca la normativa d'habitatge de protecció oficial. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Sweet. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia i benvinguts a la Tertúlia Política de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Com cada dimecres ens acompanyen els representants de les formacions polítiques amb representació al ple municipal. Us parla a aquesta hora Joan Miquel Fernández i saludem tot seguit a Jordi Puigneró de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Margarita Vila del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marco Cimarro de la CUP, bon dia.
Bon dia.
El Marco Rodríguez de Vox, molt bon dia.
Bon dia.
I el Ramon Gutiérrez, en Comú Podem. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Obrim aquesta tertúlia amb les dades publicades per l'Observatori Sociològic, l'enquesta semestral de l'Ajuntament. Primer de tot, m'agradaria preguntar-li al tinent d'alcalde de Bon Govern, Jordi Puigneró, si n'estan satisfets amb aquest nou model, segons vostès, més orientats a qüestions d'actualitat. Quina valoració en fan, així a primera vista?
A veure, el que teníem era un observatori que feia preguntes des de feia molts anys que ja sabíem pràcticament el resultat. Llavors, en fi, tornar a repreguntar coses doncs que variaven una dècima amb una dècima avall en molts temes d'un observatori, que és molt útil, evidentment, per poder tenir una percepció sobre la radiografia de la ciutat, doncs si tu analitzes, diguéssim, doncs, aquest observatori i veus que moltes de les qüestions que es preguntaven doncs amb una probabilitat molt alta podies gairebé determinar quin seria el resultat del següent, de la següent onada, doncs el que s'ha considerat doncs és dir, escolta, potser aquestes preguntes doncs no cal fer-les a cada observatori, a cada onada, sinó que les podem fer doncs un cop cada any, cada dos anys, o un cop cada mandat, no? I a partir d'aquí també reformular doncs els blocs i poder introduir més blocs de temes, temes evidentment relacionats amb Sant Cugat i també doncs alguns temes que són d'absoluta actualitat, com també ha passat en el passat. Doncs quan vam tenir la pandèmia, doncs el govern que tocava doncs va preguntar per la pandèmia. Doncs, doncs si hi ha temes que són d'absoluta actualitat, doncs cal també doncs preguntar per saber quina és la percepció, perquè en moltes d'aquestes qüestions tenir una bona radiografia de la percepció ciutadana respecte doncs al que passa a Sant Cugat i l'actualitat ens ajuda a prendre millors decisions.
Doncs a punt d'entrar a l'estudi Ramon Bernils, en aquest cas la representant d'Esquerra Republicana, Gemma Aristoi, deixem que s'assegui amb tranquil·litat. Si de cas fem aquesta primera repassada a nivell general, li demanàvem ara al tinent d'alcalde. M'agradaria també saber la resta de les formacions polítiques en representació, perquè a més n'hem tingut debat en els darrers mesos, quina opinió en tenen de tot plegat, d'una mica aquestes 46 preguntes, aquests, perdó, 46 punts que estableix l'Observatori, a nivell general una mica, doncs quina opinió li mereix a les formacions. Comencem pel PSC, Margarita Vila.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo volia comentar uns quants punts i acabar amb el tema de la immigració, que crec que és el més transcendental.
Ho anirem desganant. Simplement ara, si una mica el raonament, no?, que explicava ara el senyor Puigneró.
Jo destacar que, bueno, que el tema de les preguntes, bueno, està clar que crec que són una mica tendencioses. Vull dir, no han deixat lloc a donar una resposta lliure. Buscaven una resposta, vull dir, no podia respondre una cosa diferent a l'enunciat, i crec que això és un tema que s'hauria de mirar, perquè realment no s'està veient quina és la percepció de veritat del nostre poble. Vull dir, aquesta és la meva opinió.
Doncs ara recuperem el fil, anem amb la Gemma Aristoi d'Esquerra Republicana, també sòcia de l'equip de govern. Molt bon dia.
Molt bon dia. I ben aterrada, no, diguéssim. En el seu moment vam exposar una mica que ens feia una mica d'angúnia, no, diguéssim, aquestes preguntes, amb aquesta mirada i aquesta vinculació que es feien alguns conceptes, si parlem específicament de la immigració. En general, per la resta, doncs, l'Observatori Sociològic és una eina més que tenim a la ciutat, no? Ja fa molts anys que es ve practicant aquestes enquestes i aquest saber què és el que percep la ciutadania en relació a diferents qüestions, en diferents temes, no? Doncs s'han anat actualitzant algunes qüestions, s'han reprès temàtiques i hem anat adequant-les al llarg dels anys, tenint en compte doncs, bé, els interessos potser dels partits que estiguéssim a govern, i alhora amb una mirada el més àmplia possible, doncs justament per percebre, no?, i per realment tenir tota la informació del que és el que viu la ciutadania de Sant Cugat. Amb això, doncs, és una eina, crec que és útil, malgrat i aquella qüestió de que el que es mesura o el que es valora al final és la percepció. No parlem de sempre d'una realitat, però evidentment quan les persones tenim una percepció, no, vol dir que es vincula a aquesta realitat, no? I d'aquí doncs que els partits que estan a govern i estem a govern, doncs hem d'anar prenent decisions i prenent mesures per anar millorant aquestes percepcions, no? I garantir doncs que la ciutadania està bé, que està tranquil·la, que està segura, que està contenta de viure a Sant Cugat, que és una qüestió que en general, no, doncs sí que es respira així, però sempre hi ha aquells serrells que es poden anar millorant, no? I d'aquí, doncs, que són les dades que ens aporta aquest observatori. Per tant, doncs, bueno, nosaltres valorem que és una eina molt útil, molt interessant, i que realment s'ha doncs, d'anar analitzant totes aquestes qüestions que es plantegen, no? I com va respirant la ciutadania.
Els hi pregunto també a la resta, però a dia d'avui, a 3 d'abril, n'estan satisfets amb el resultat? No amb el resultat del que dius, sinó al final de com s'ha confeccionat, no? I el que s'ha preguntat. Uh-huh. Ho dic perquè precisament vostè començava ara explicant, no, que la primera percepció que tenien vostès era una. No sé si ara ha canviat amb l'observatori a la mà.
A veure, les preguntes són les que són, no? Uh-huh. I encara ens queda doncs, aquella vinculació que dèiem que es fa com incòmoda per nosaltres, de vincular doncs, això, col·lectius migrants amb segons quines activitats o pràctiques, o no sé ben bé com dir-ho, però ja m'enteneu, diguéssim, no? Per tant, s'ha de ser molt curós i molt rigorós i, sobretot, molt objectiu també amb el que van darrere les dades. Estem satisfets, és el que ha dit la ciutadania, que en aquesta ocasió, a més, doncs, es van mirar d'adequar a l'observatori per fer-lo el més pràctic, àgil i amb les possibilitats econòmiques que teníem, doncs, per fer-ho efectiu, i doncs, ha estat aquest el resultat. No podem entrar gaire més en valoracions perquè és el que ha dit la ciutadania, no podem dir si bé o malament, perquè és el que ha dit la població.
Anem a la CUP amb el Marcos Simarro. Bon dia.
Bon dia. Per ser breu i per fer aquesta primera valoració, si hem dit que entrarem una mica més en detall endavant, jo, si bé comparteixo les reflexions de govern, que és una eina que es pot tendir a ajustar una mica en termes d'eficiència a l'hora de preguntar, de poder que no sigui tan llarga l'enquesta, és cert que hi ha moltes qüestions que per l'històric, per l'avaluació tenen l'històric, que no hi ha variabilitat en el que la nota de ciutadana indica sobre un servei, sobre una qüestió i tal, doncs pots espaiar en el temps aquestes preguntes, pots preguntar-les en comptes de dos cops l'any, doncs un cop l'any, que això ja es feia en algunes d'elles. Inclús podies, en algunes pots preguntar-les menys un cop l'any i no passa res. En aquest sentit, jo crec que et fa tenir una eina més eficient i això doncs ho comparteixo. En tot cas, la rotativitat de preguntes, incorporar blocs de manera saltejada, no? És una cosa que sí que també es venia fent i en aquest sentit, si es pot fer una eina més eficient de desktop, doncs jo crec que això està bé. Sí que penso que en algunes qüestions hi ha certa falta de rigor potser metodològic en algunes preguntes fetes i després hi entrarem, perquè jo crec que jo de fet ho pensava no només en el bloc d'immigració, que potser ha sigut el més polèmic i podem entrar-ne, però jo crec que hi ha un parell d'elements més que també a mi em porten a tenir aquest pensament, no? Però en tot cas, compartir que es pot fer una eina més eficient en aquest sentit i que sigui més útil per l'Ajuntament.
Marco Rodríguez, de Vox. Bon dia.
Bon dia. Bueno, para nosotros nos parece muy lógico, muy normal y estamos totalmente de acuerdo en que se pregunte a la ciudadanía sobre problemas que preocupan a los vecinos y que afectan a los vecinos y familias de San Juan, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo, yo creo que es lógico y lo hacen todos los gobiernos, todos los municipios, etcétera, ¿no? Y es normal que se pregunte sobre el problema de la inmigración porque es un problema que está encima de la mesa. Está encima de la mesa de alguna forma, para decirlo de alguna forma, ¿no? Es un problema que afecta, que preocupa a la ciudadanía, que preocupa a los vecinos y ciudadanos de San Cugat y preocupa a la población de Cataluña, ¿no? Y no entendemos por qué ha habido esta polémica, ¿no? O sea, es que es evidente que ha habido una serie de partidos políticos que les interesa hacer políticas polémicas sobre este tema, ¿no? Pero la realidad es la que es, y es una problemática que afecta a los vecinos de Cataluña y que les interesa. Por lo tanto, yo creo que nos interesa a todos saber la opinión de lo que opinan todos los vecinos acerca de varios temas.
Ramon Gutiérrez, sí. Si es pot apropar una mica més al micro.
Sí, perdona.
Perfecte.
Bueno, jo estic d'acord amb la reflexió que s'ha fet sobre que és veritat que és una eina que pot anar fent-se eficient amb el temps, però també hem de tenir en compte, no, que m'ha semblat entendre que es deia que era una eina també, no, perquè el govern pogués fer entendre les percepcions i tal. Jo crec que és una eina de ciutat i no de govern. És una eina que serveix al govern, però també serveix a la resta de partits polítics, que també serveix a les entitats de la ciutat, a les empreses, i per tant també és important. Hi ha sèries històriques que són important mantenir-les, no? I jo crec que en la línia del que deia el Marco, jo crec que hi ha algunes qüestions que, si bé és cert que es poden espaiar més amb el temps, etc., potser aquesta nota de rigor o aquesta necessitat de mantenir segons quines coses, jo crec que sí que, bueno, s'ha de fer amb cert consens, no? I també, sobretot, a l'hora de preguntar segons què, crec que al final, quan tu fas una enquesta, no només estàs detectant una percepció, també estàs orientant, no? És a dir, tu estàs marcant unes prioritats, tu estàs demanant que opini la gent sobre algunes qüestions concretes. Llavors, bueno, sobre això s'ha estudiat molt i hi ha persones, no, que es dediquen a això, i jo confio en que l'empresa que més han fet a l'Observatori, crec que segur que tenia opinió en aquest sentit, no, de com fer segons quines preguntes i com fer segons què, no? I en aquest sentit crec que, bueno, que potser mereix l'Observatori que li donem una mica més del valor que té, no? I que busquem la manera de treballar-lo d'una manera molt més àmplia, i no només des del punt de vista del govern o dels temes i interessos que el govern vol plantejar a la ciutadania.
La immigració, el canvi climàtic, la seguretat i el català senten el 60% de les 46 preguntes formulades. Sent la immigració el tema més preguntat, amb 9 qüestions, si volen anar aprofundint sobre aquest tema. De forma genèrica, aquest bloc determina que el 55% de la ciutadania no està preocupada per la immigració i un 57,9% creu que la ciutat ha d'acollir immigració fins al màxim de les seves possibilitats. Jordi Puigneró.
Sí, jo per això abans m'agradaria poder contestar alguna cosa.
Sí, i tant, endavant.
Al final sóc l'últim aprenent a sortir el...
No, endavant.
No tinc l'opció mai de respondre, no? A veure, endavant, aquí s'han dit algunes paraules. A veure, s'ha utilitzat el concepte angúnia. M'imagino que la mateixa angúnia que les preguntes que fa la Generalitat, no? Que són pràcticament calcades en matèria d'immigració.
Quan hi ha la vinculació...
No, també, on també hi ha aquesta vinculació. O amb d'altres observatoris. No, jo l'únic que vull...
Preguntar immigració i delinqüència no és algo que faci la Generalitat. Jo no vull...
Si vol, agafarem diferents observatoris que s'han fet al de la Generalitat, però podem agafar observatoris d'altres institucions i veureu, diguéssim, quin tipus de preguntes es fan. Ho dic perquè dona la sensació que aquí, quan ho pregunta el govern de la ciutat, bueno, això és catastròfic. Quan això ho fan altres institucions, és estupendo. Per tant, siguem coherents. Aquí no ens hem inventat res. Aquest observatori s'ha fet en base a preguntes que es fan en altres observatoris. Això és així. Que vostès no van preguntar mai sobre aquest tema? Doncs, escolti, van preguntar sobre altres qüestions i ningú els hi va qüestionar. De fet, jo he preguntat als meus companys de govern que van estar a la passada legislatura. Mai, la passada legislatura, mai, eh? Se'ls hi va demanar si les preguntes que feia l'observatori els hi semblaven bé, no els hi semblaven bé... Sí. Mai.
Ho preguntava jo als companys de govern.
Escolti,
ho portava jo.
Diguen als companys meus de l'oposició, eh? Mai se'ls hi va preguntar. Mai se'ls hi va preguntar. Mai se'ls hi va demanar l'opinió sobre les preguntes. Escolti, van preguntar vostès 2 cops en 4 anys per pobresa extrema a Sant Cugat. Escolti, ningú va qüestionar aquestes preguntes. Vostès van voler preguntar-ho.
La percepció situada de la
gent. Una percepció sobre si Sant Cugat hi ha pobresa extrema. Sembla molt bé. Vostès tenen tota la legitimitat per preguntar-ho. Llavors, home... Tenim un govern que creu que, en fi, s'havia de reformular un observatori amb tota una sèrie de qüestions. Per cert, hi ha un bloc de canvi climàtic, hi ha un bloc també de seguretat, hi ha un bloc d'immigració, hi ha un bloc sobre el català. Jo crec que s'intenta tocar molts temes. I les preguntes, insisteixo, no ens hem inventat res. són preguntes que, en fi, nosaltres llancem els temes als tècnics, ells preparen unes preguntes, les validem, l'empresa també les valida i es llancen. Ho dic perquè tinc la sensació que s'intenta crear una polèmica sobre un observatori que quan s'està al govern es diu una cosa i quan s'està a l'oposició se'n diu una altra. La Generalitat fa preguntes molt semblants o les fan a les institucions, és estupendo. Quan ho fa el govern de Sant Cugat, doncs és angoniós. Bueno, escolti, Vindi, doncs jo no hi estic d'acord. Jo crec que tenim l'objectiu de continuar, diguéssim, doncs, fent blocs de temes que creiem que poden ser interessants conèixer la radiografia de Sant Cugat. I si volen, ara entrarem més en concret en els temes en concret, diguéssim, doncs, que es van preguntar en aquest observatori, que jo faria doncs, un parell de titulars, per exemple, que ningú ha destacat, no? 65% dels santcugatencs estan en contra dels carrils bici, de que es facin més carrils bici, per exemple. I això no surt enlloc. I és una dada significativa. O, per exemple, el 80% està a favor de que hem de plantar més arbres, hem de fer una ciutat més verda, hem de protegir, diguéssim, més les zones ambientals que tenim a la ciutat. Per exemple, és una dada molt significativa. També hi ha altres estadístiques interessants amb el tema del català. Hi ha una majoria aclaparadora dels ciutadans de Sant Cugat que creu que el català ha de ser oficial a la Unió Europea, fins i tot entre els castellanoparlants. O, per exemple, una majoria molt àmplia també a favor de l'amnistia. Uh-huh. O, per exemple, també, en fi, amb el tema de les zones de baixes emissions, doncs hi ha un 50-50, no? Hi ha 50% de gent que creu que s'hauria de continuar avançant amb baixes emissions i 50% creu que no. O amb els temes d'immigració, a banda de les xifres que ha comentat el presentador, també hi ha altres xifres que no són tan bones. Hi ha un 65% de gent que creu que els multiresidents se'ls han de tornar al seu país d'origen. És una xifra molt elevada. O, per exemple, vull dir que podem mirar...
Aquesta és la pregunta que no fa la Generalitat. Aquesta és la pregunta que no fa la Generalitat.
Però en fa d'altres.
Aquesta és una vinculació molt directa amb la delinqüència i amb la reincidència.
Els reincidents són tots immigrants.
No, això no és així. Però hi ha aquesta... Escolta una cosa, hi ha aquesta percepció. Llavors, si hi ha aquesta percepció, hem de mirar a veure com ajudem a millorar aquesta percepció. O sigui, el que no pot ser és dir, no preguntem. O sigui, aquí hi ha alguns partits que diuen no es pot preguntar.
No. Qui, sembla... qui ho ha dit, això, Jordi? És que sempre poses en paraula, en boca nostra, que no hem dit.
Sempre ho fas. Deixa'm dir una cosa. Doncs sembla que aquí hi hagi alguns partits que vulguin que no preguntem, fem preguntes, per dir-ho així, en fi, que poden semblar punyents, no? Però és el que fan la majoria d'observatoris. I si parleu amb sociòlegs, és que, en fi, feu l'exercici de parlar amb alguns sociòlegs sobre, diguéssim, aquestes qüestions, les preguntes d'aquest tipus d'observatoris, si agafeu el d'Intermonoxam o de qualsevol altre observatori, veureu que són preguntes molt punyents. De fet, són molt més punyents que les preguntes que ha fet l'Observatori de Sant Cugat, en tot cas. Però bé, en fi, aquests són algunes de les dels titulars. N'hi ha molts més, vull dir que a partir d'aquí, doncs, podem parlar sobre els resultats.
Si voleu, continuar amb aquest torn de rèplica del que acaba de dir el tinent d'alcalde.
Sí, bé, bueno, és que seria repetir-nos, al final és la mateixa qüestió. Però sí que agafo el fil d'una de les qüestions que ha plantejat, que és el tema dels carrils bici, per exemple, que sí que és una qüestió que en les respostes ha sortit doncs, que certament hi ha una majoria que l'incomoda, i crec que també s'ha de fer la lectura completa, no? I amb aquesta vinculació que també ha fet ell de la zona de baixes emissions, etcètera, no? Som una ciutat que està molt vinculada encara a la mobilitat amb cotxe, i segurament doncs, aquí que surt aquesta reticència que hi hagi aquests carrils bici, no? Jo vaig fer la lectura en aquesta línia, en aquest sentit de dir, ostres, incomoda perquè t'ocupa espai, però no haurien passat potser de passar els cotxes, però entenc que també serà una cosa que a mesura que passin els anys també anirem fent un canvi de manera de viure, de manera de moure'ns per la ciutat, i d'aquí, amb aquella part que he dit abans de que és una eina que també serveix a nivell de govern per fer millores amb aquelles qüestions que puguin estar a l'abast, doncs aquí doncs, que també ens donen la pista de hem de millorar moltíssim el transport públic, no? I la tinenta d'alcaldia de Serveis Urbans ja s'hi ha posat amb aquesta mirada de què és el que passa amb les línies d'autobusos, com es connecta molt millor la ciutat justament per anar avançant amb aquestes qüestions, no? I potser no calen tants carrils bici si també es milloren altres serveis públics doncs, que actualment tenen mancances molt importants, no? I en som tots coneixedors i coneixedores.
Margarita, del PSC.
Sí. Jo primer, bueno, no havia comentat que sí, realment l'observatori és una eina molt útil, però que cal treballar-la. Però jo volia... Bueno, he escoltat el senyor Rodríguez parlar de la immigració com si fos un problema. Realment, jo crec que aquesta paraula és equivocada perquè no és un problema, és una oportunitat. I I, de fet, quan tu t'acabes de mirar el tema de l'observatori, et dona aquesta sensació, no?, de que la immigració és una cosa negativa, o sigui, un aspecte que s'ha de millorar o que s'ha de gestionar, que és una cosa negativa. Clar, vull dir, no sé, és una cosa que s'hauria de mirar. Si volem millorar aquest tema, doncs pues molt bé, però no trobo que sigui un problema, no sé, però dona aquesta sensació. I després comentar, si hi ha diversos temes que són importants, que han sortit a l'observatori, com el tema de que hi ha un 50% que valoren el creixement com a negatiu. Bueno, pues potser és que hi ha una mala gestió del creixement, falten serveis, falten equipaments públics. Jo soc de Volpelleres, per exemple, s'ha parlat molt del tema de l'escola de la mirada, també ens falta una escola bressol, bueno, són temes que s'haurien de mirar. Com a aspectes generals, que els parcs i les zones verdes han obtingut la màxima puntuació i el trànsit, pues, la pitjor. Clar que això que és un tema que tothom sap, aleshores puntar és impossible anar amb cotxe, pues, també s'hauria de potenciar el transport públic, etc etc. I en quant a temes de canvi climàtic, hi ha un gran consens a plantar més arbres, és un tema també que m'ha sobtat, pel tema també de la sequera i tot això. I hi ha una forta oposició a l'increment de l'IBI a qui no té plaques, això també és un tema que cal mirar. I després, el tema de l'informe de PISA, només un 59%, 59,9% coneix els resultats. Bueno, també aquí comentar, doncs, que l'educació, doncs, és un tema que ha sigut, bueno, el gran fracàs de l'actual govern. I, bueno, i per acabar això, el que comentàvem, el tema de la immigració. Jo vull destacar aquí que després de que es va fer aquest informe, bueno, coincideix en el temps amb les declaracions dels alcaldes de Junts del Maresme, on demanaven l'expulsió de migrants multireincidents. Vull dir, només vull deixar en això, va coincidir en el temps, i que clarament...
en el moment de la formulació, vol dir, eh?
Això mateix, perdona. Sí. I bueno, això em sobta perquè normalment és l'extrema dreta la que fa aquest tipus de vinculacions, i bueno, està clar que hi ha estudis, hi ha dades que veuen, doncs, que no correspon a aquest tipus de vinculació. I, bueno, comentar això.
Marcos Cimarro.
Sí, bones, altre cop. Jo, bueno, com deia al principi, jo crec que sí que hi ha una manca de rigor metodològic en algunes qüestions que es plantegen, perquè al final què et passa amb una enquesta? I també d'àmbit local, no? Que no pots plantejar-te preguntar coses que pretens que et surti una resposta mitjanament concreta o induïda, no? O que ja saps per on aniran els trets. Però primer perquè és una manera de jugar a la profecia autocomplerta, però d'altra perquè no t'aporta una informació de valor. I ho dic de veritat. I no és, i ara vaig a la immigració perquè no és l'única cosa. Es planteja també una pregunta sobre el model de ciutat o el model de creixement, i jo crec que és una pregunta que fa trampa. No només perquè, evidentment, si tu preguntes sense més com la gent prefereix viure, doncs la gent prefereix viure en cases o en jardí. Uh-huh. Jo també. Però poder, si desgranes una mica més la qüestió, doncs et planteges que és un model que potser és més car per la teva butxaca, per l'ambient, pel medi ambient i altres qüestions, no? Però és que aquesta pregunta estava plantejada en models de creixement. Vall d'Oreig, planta baixa més 1, més 2, Mirasol, més 2 i tal, fins a Volpelleres, crec que era, que era planta baixa més 4, i després el tema torres de pisos de 10 plantes, no? Com el dimoni. I llavors, a banda de que queda un intermig que no es planteja, és a dir, a Rambla Celler tenim planta baixa més 6 o 7, tenim altres llocs com a l'Avinguda Cerdanyola on també això passa, i això és una cosa que s'esborra, evidentment l'únic que pots detectar ja és una tendència a la gent prefereix, doncs, menys ciutats més compactes de manera aparent. Tampoc ens estenem més en aquesta qüestió sobre el model de creixement, implicant la sèrie de costos que sabem que tenim. Jo crec que això, doncs, vas a buscar aquesta resposta, i és bastant clar. Amb el recàrrec de l'IBI, que es comentava ara, la part del comportament mediambiental, es fa una pregunta que clarament et sortirà que no, perquè es pregunta si estàs a favor de recarregar l'IBI a les persones que, tot i poder, no es posin plaques solars, perquè és una política quasi inquisitiva, no?, que imposa una sanció a qui no està de forma moral i obligada a posar-se plaques solars. Però això, evidentment, el que per mi busca és tenir un justificatiu que no haurien de pujar els impostos, fer recàrrecs per segons quines polítiques concretes, perquè la gent ho ha dit. Estic sustentat amb l'opinió de la gent. Però és que tampoc es va fer l'altra pregunta. Està d'acord en bonificar l'IBI en qui sí es posi plaques solars? Després podem obrir el debat sobre si aquesta política l'hem de fer o no. Però si tu fas les dues preguntes, segurament veuràs valoracions molt diferents en relació a preguntar-li a algú sobre el recàrrec al seu IBI o sobre la bonificació al seu IBI pel mateix motiu de comportament ambiental. Jo aquí sí que és on crec que hi ha alguna qüestió de manca de rigor. I si anem a la qüestió de la immigració, ja ho hem explicat nosaltres moltes vegades, a nosaltres el problema és que hi ha una qüestió de que, primer, el senyor Puigneró moltes vegades diu, o a vegades ha dit al ple de l'Ajuntament, quan parlem de mocions que potser són d'àmbit general, que diu que l'Ajuntament no és la Generalitat, no? Bueno, doncs li podria tornar el mateix argument i dir-li que si l'Ajuntament no és la Generalitat, doncs poder l'Ajuntament, si no té un problema detectat en relació a una qüestió concreta de la ciutat, doncs no té per què agafar i generar un bloc de preguntes tendenciós. Jo no dic que no es pregunti d'immigració. En el passat s'ha preguntat de manera, el passat molt passat, 2002 i 2004, crec, i s'ha preguntat d'una manera molt diferent, i no supeditat a una política, a una agenda política concreta del país. És a dir, teníem el secretari general del partit de Junts, el Jordi Turull, parlant de adquirir competències d'immigració a nivell català i d'expulsar les persones immigrades multireincidents. Ningú ha obert el debat de què fem els multireincidents que són nacionals. No sé, parlem-nos, si preguntem-nos per què no estem obrint aquest debat. És a dir, és totalment tendencionat tot això i cap al viratge, cap al ventall de l'extrema dreta. Aquestes dues preguntes, la de competències en immigració per Catalunya i la d'expulsar els multireincidents estrangers, són agenda política de Junts i es van introduir aquest observatori local d'una ciutat. Jo crec que això és una manca de rigor total. I a més, se'ns argumentava, i acabo, en relació a preguntarem això per després fer polítiques en relació a la immigració. Què passa? Que Junts ja estava presentant mocions a tot arreu del país sobre la multireincidència i aquí van presentar una mica més escafeinada perquè saben que no hi ha aquesta percepció d'aquest problema en aquesta ciutat. Tot i així, vam presentar una moció sobre immigració abans de saber els resultats de l'observatori, i la regidora de multiculturalitat, que podríem parlar d'interculturalitat, perquè la multiculturalitat acadèmicament està bastant desfasat, va declarar que el problema el tenim amb els extracomunitaris. Per tant, no ens venguin la idea de que van voler preguntar per saber què podien fer de la millor manera per tractar un problema, quan després la proposta ja la tenien feta. I això crec que dona una mica a entendre per on van els trets amb aquesta polèmica.
Marcos Rodríguez.
Bueno, nosotros insistimos, no entendemos la polémica creada por interés, ¿no?, de algunos partidos, curiosamente siempre los partidos de izquierda, ¿no?, de no querer hablar de los problemas que afectan a los vecinos y a las familias de Cataluña, ¿no? La inmigración ilegal es un problema. Repito, la inmigración ilegal es un problema. No tenemos complejos en decirlo ni repetirlo las veces que haga falta. No lo digo yo, lo opina la gente de la calle. No entendemos cómo se puede negar esto. Un tema que está tan candente en la calle, en las mesas, en las tertulias radiofónicas, en los telediarios. Bueno, en fin, es tremendo, ¿no? Hablar de la problemática de la inmigración es ser de ultraderecha. O sea, bueno, aquí se ha afirmado que hablar de la problemática de la inmigración es ser de ultraderecha. Bueno, es que aquí al final hablar de los problemas que preocupa a la gente al final y que afectan a los vecinos se achaca que es de ser de ultraderecha, ¿no? Y en fin, es el sinsentido y la falta del sentido común, ¿no? Que es lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y bueno, el observatorio pues lanza datos curiosos, ¿no? Como, bueno, ya se ha dicho por aquí, ¿no?, que el 64% de los encuestados opinan que las personas inmigrantes que delinqueixen de forma reincident se les hauria de retornar al seu país d'origen. Y esto es lo que opina el 64% de los encuestados. El 48% de las personas están en desacord amb que posar límits a la arribada elevada de persones immigrants és una política xenòfoba.
I els altres estan a favor.
I també lanzan datos curiosos, ¿no?, que sí, alguno se ha dicho por aquí, pero yo también quiero reincidir, ¿no?, que el 46% está en contra de incrementar las zonas de bajas emisiones en la ciudad y minimitzar la circulació dels vehicles, o referent a los carriles bici, ¿no? Evidentemente, ya se ha dicho también, pero vuelvo a reincidir, que el 56% están en contra de incrementar los carriles bici, el 56%. Bueno, en fin, yo creo que es reincidir en una polémica absurda, interesada y creada por algunos partidos políticos que montan cirios y ruedas de prensa y, oh, ¿cómo pueden hablar de inmigración? Que estos blocs de preguntas son tan ansiosas, son esbiaixadas porque están obrint aquest debat de l'extrema dreta. Escolti, és el debat, són els problemes que els afecten a les famílies de Sant Cugat, punt. O sigui, és el que tenim que fer, és resoldre els problemes. Per això estem.
Ramon Gutiérrez.
Sort que els oients o les persones que ens escolten tenen
capacitat d'escolta i d'entendre el que diem i no com altres que sembla que parlem contra un mur perquè no entenen res del que diem. Jo el Marc ha explicat molt bé, millor que jo, els problemes de mètode, diguéssim, que per nosaltres té aquest observatori. I jo em centraré en una cosa que per mi és també rellevant, no? Que és que l'observatori marca que Sant Cugat és una ciutat segura, que les persones que viuen a la nostra ciutat se senten segurs tant a casa seva com al seu barri com a la ciutat en general. I que, per tant, no és, bueno, és una cosa que s'ha preguntat sovint i que dona uns bons resultats. I a més, que Sant Cugat és una ciutat acollidora i que vol acollir, perquè és veritat que amb aquestes preguntes tendencioses d'immigració en algunes coses, efectivament es dona la resposta una mica que es volia, però amb d'altres no. I al final la ciutadania ha donat una resposta contrària a l'interès que es pretenia, no? I per tant, el que nosaltres...
És una afirmació molt gratuïta.
No, és una opinió. Totalment. No és cap afirmació.
És una opinió, és una opinió meva. Molt gratuïta.
Bueno, perquè s'han dit moltes coses molt gratuïtes avui, sí.
Vull dir, clar.
Bueno, jo, el que jo considero que s'estava intentant, crec que no ha sortit bé. I en aquest sentit, doncs, bueno, jo crec que està bé que la ciutadania o que l'opinió de les persones que se'ls ha preguntat doncs sigui aquesta. I després també situar una qüestió que no ha sortit i que per jo sempre que em miro els informes de l'Observatori Sociològic i estic segur que no sóc l'únic, em fixo, que és el tema de les diferències entre barris, no? Ens trobem que tant la percepció de seguretat com l'estat de la ciutat com la percepció d'alguns serveis és molt diferent per barris, no? A la nostra ciutat i veiem sempre que els índexs més alts de benestar o de conformitat, diguéssim, amb l'estat de la ciutat i de seguretat corresponen al centre de la ciutat i, en canvi, els barris de la perifèria o dels marges, sigui tant les planes, diguéssim, no? que és on es pregunta menys gent i on sempre els índexs són més baixos, com també Mirasol, són diferents i ho són per diferents motius, no? I a més és que ens trobem, en funció de quina pregunta detectes, no? Que hi ha barris que precisament pel fet de ser barris menys densos, no? On hi ha potser una comunitat menys forta, doncs hi ha preguntes com el tema de la seguretat que la gent se sent més insegura a casa seva, no? I en canvi n'hi ha d'altres on descobreixes que la percepció de l'estat de la ciutat, per exemple, és més baixa a les planes perquè hi ha pues, una falta més de serveis o jo crec que és important que també el govern prengui nota, no, d'aquesta diferència entre barris, perquè crec que això també ens pot ajudar doncs, a millorar la ciutat.
Jordi, pots anar-ho?
Sí, no, per respondre a algunes qüestions que s'han comentat, a veure, perquè quedi clar, o sigui, nosaltres en cap cas creiem que la immigració sigui un problema, en cap cas. Però si hi ha aquesta percepció de la ciutadania, ho hem de saber-ho. Ho hem de saber-ho. I per això s'ha de preguntar. Miri, nosaltres la diferència de... Nosaltres som un partit que el que defensem és que les persones nouvingudes han de tenir drets i han de tenir deures. Aquí hi ha alguns partits d'esquerres que només volen que tinguin drets i els de Vox només volen que tinguin deures. Sí, és una opinió gratuïta. Totalment, com la que ha fet el senyor...
Molt més gratuïta que la que ha fet jo.
Totalment gratuïta, però en tot cas la faig. Nosaltres defensem que tinguin drets i deures al mateix nivell, drets i deures. I, per tant, treballem en aquesta línia, no en cap altra. I vostès poden, poden dir el que creguin, i, en tot cas, hi ha un punt d'hipocresia quan tenim un govern de l'Estat que governa el PSOE i Podemos, i han governat el PSOE i Podemos...
Podemos no està governant l'Estat.
Sí, bueno, hi ha estat el govern de l'Estat durant tots aquests anys.
Ah, sí, ara sí.
I amb incidents com el de Melilla, la tanca de Melilla, amb no sé quants morts, i amb una política d'estrangeria, en fi, que si voleu la podem analitzar...
Que la va aprovar Convergència i Unió.
Sí. En tot cas, que està aplicant el govern de PSOE Podemos, i per tant aquí hi ha una doble vada molt clara en aquest sentit. No? L'únic que vull dir és, escolti, el tema de la immigració és un tema complex. És un tema complex. I que s'ha de poder gestionar des de la perspectiva de que les persones que ja tenen un problema prou gran com per haver d'emigrar dels seus països, com perquè tinguin més problemes en aquí. Ara, hem de tenir la capacitat per poder tenir aquesta capacitat de poder gestionar el que això significa. Quan es produeixen fluxos migratoris molt grans, en un volum molt gran, que fan ingestionable aquesta situació, és quan es generen determinats problemes i fa que la ciutadania tingui aquesta percepció. I la nostra obligació és intentar, evidentment, ajudar a que això no passi. Per això, el govern de l'Estat espanyol té polítiques de regulació de fluxos, com tenen també tots els estats. I per això avui, aquest és un tema, el tema de la immigració és un tema que, evidentment, està a totes les agendes. Ho diu la Unió Europea, tots els estats nòrdics, estan en aquests moments posant aquest tema sobre la taula. Per tant, no podem mirar cap a un altre cantó. És evident que hem de poder gestionar això de tal manera que nosaltres hem de poder acollir a tothom que puguem. Però és veritat també que quan es sobrepassa aquest límit, això genera unes problemàtiques que fan molt difícil aquesta gestió. I generen després comportaments xenòfobs o d'altre tipus. I això és el que no hem de permetre. Ara, no ho podem preguntar, no hem de saber, les persones que venen només tenen drets i no tenen cap deure, doncs escolti, nosaltres no ens hi trobaran. Nosaltres creiem que tothom ha de tenir drets i deures, també les persones que són arribades, com per exemple també hem de tenir la capacitat perquè puguin aprendre la nostra llengua, que aprenguin el català, i hem d'ajudar i treballar perquè això sigui així. Vinguin, evidentment, d'Espanya o vinguin d'on vinguin, I això forma part també, perquè això també surt en l'observatori. Una de les preocupacions que té la gent és, evidentment, també és la part de la integració. Com s'integra aquesta gent a la nostra societat? I, per tant, la llengua és també un element molt important en aquest factor d'integració.
Sí, prendrem una mica el fil del que plantejava el Ramon a nivell de seguretat. És cert, aquesta percepció i aquestes diferències a nivell de barris i de qüestions, no? Entenc que és per la dimensió, per la il·luminació, són molts elements que afavoreixen o que dificulten, no?, que hi hagi aquesta percepció. El tinent d'alcaldia també és una de les qüestions que sap i coneix des del primer dia que va prendre el càrrec i que té aquesta mirada justament doncs, a com afavorir aquesta percepció de seguretat de la millor manera, perquè sigui percepció, però que a més sigui efectiva, que sigui aquesta part, com deia, de realitat. Si ens fixem en les preguntes que anaven més amb qui coneixem o si de forma individual l'has rebut o has tingut algun fora a casa o algun robatori, etcètera, les xifres són molt, molt baixes. Però, efectivament, només que coneguem un cas ja genera aquesta percepció d'inseguretat, de malestar, no? I això és el que s'ha d'anar treballant i s'ha d'abordar realment doncs, perquè no passin, perquè hi hagi tota aquesta part preventiva que pugui ser efectiva, fins i tot generar les xarxes de veïns, que justament a Mirasol sí que estan com molt pendents i tenen grups de WhatsApp i s'avisen i a vegades una mica alarmista, però alhora els genera també la part de compartir aquest neguit o aquesta incertesa. Ja et dic, a vegades són alarmistes i són falses alarmes, diguéssim, però és la manera que han tingut doncs, els veïns i veïnes d'anar generant doncs, aquests espais de comunicació per generar el màxim de seguretat en el seu entorn. No? I certament doncs, és una qüestió que preocupa, que segurament ens preocuparia molt a tots si ens haguessin entrat a casa, no?, en algun moment, perquè et sents super... que han entrat... Com?
Vulnerat o...
Sí, sí, i que et remenen les coses així com molt personals, no?, i això genera molta inestabilitat o malestar, que al final és el que genera quan veus les seves coses com no estaven, no?, i això és el que doncs, s'ha d'anar abordant, de quina manera doncs, es pot anar garantint aquesta seguretat i anar sempre mantenint al màxim aquesta percepció de seguretat el millor possible, no?, i certament doncs, jo crec que els resultats són positius, però com deia, en el moment en què hi ha un cas, doncs ja tot es desmorona, no?, perquè et toca de manera molt propera i de manera molt directa, amb la qual cosa doncs, ja no hi ha tanta seguretat.
Margarita Vila, del Partit dels Socialistes.
Estic d'acord amb el tema de seguretat. Vull dir, jo he crescut a Sant Cugat i una de les coses que em fa quedar-me aquí és que tinc fill, un en camí, i trobo que Sant Cugat és la millor ciutat per viure. Però sí que és veritat que, bueno, que sempre hi ha aspectes una mica doncs, a millorar. Volia fer una puntualització i torno a reincidir en el tema de la immigració. El tema de gestionar-ho com si fos un problema trobo que no té sentit. Vull dir, ho hem de gestionar i hem de millorar la situació, però veient-ho com una oportunitat i una possibilitat. I crec que això, vull dir, ha de canviar tothom. Em sembla que, no sé si alguna persona no ho té, però crec que tothom té algun familiar que ve de fora. tothom té casos coneguts de gent que durant la Guerra Civil va marxar. Vull dir, és un tema que ho hauríem de percebre, vull dir, diferent, com una cosa, no sé, com una cosa normal i com una possibilitat. Llavors, bueno, doncs crec que això és un treball a fer.
Marco Cimarro.
Sí, no, m'estaré molt més. Jo crec que el senyor Puigneró feia un debat més al voltant de la immigració i crec que el podríem tenir, podríem parlar-ne. Crec que se separa una mica de la lògica del bloc plantejat a l'Observatori Sociològic. Vull dir que en aquests termes doncs, podríem parlar-ne i podríem inclús discutir, estar d'acord amb unes coses i xerrar una mica. Jo crec que és bo l'exemple que es posa del bloc de seguretat, perquè aquest està bastant pensat, perquè fa aquesta comparativa, precisament, com deia la Gemma, entre la percepció i la realitat, no? I això una mica ajuda per elaborar una perspectiva situada de les persones que s'expressen en aquests plantejaments. De la mateixa manera que quan nosaltres vam incorporar blocs sobre exclusió social, pobresa i de més, era per detectar quina era l'autopercepció sobre la situació d'un mateix, que és diferent de la percepció que tu tens d'una situació doncs, conjuntural, sobre un col·lectiu concret i de més. Que no dic que no es pugui preguntar, però és diferent. O sigui, el plantejament que tu li fas a una persona encastada sobre la seva autopercepció que sobre una qüestió aliena a aquella mateixa persona. Són coses diferents. I en aquest sentit, doncs, l'únic que em quedaria per dir és que organismes abans mencionats, l'ICIP o Oxfam, ja es van posicionar sobre aquestes qüestions, van posar relativament en dubte com s'havia gestionat, i m'agafaria una mica també a la crida que ens va fer Amnistia Internacional quan ens toqui parlar d'immigració, que precisament no ho fem des d'una perspectiva, i això és una cosa que ens van fer, una menció diguem-ne que ens van fer tots els partits, que ho fem des d'una perspectiva que no indueixi a posicions xenòfobes o racistes. Jo insisteixo, com vam poder veure el ple, segons qui parlés.
Marcos Rodríguez, de Vox.
Bueno, aquí s'ha firmat. Sant Quat assegura. Mire, senyor Gutiérrez, li parlo de dades, jo no parlo de percepcions.
Que la percepció...
Mire, els fets delictius en 2023 s'han incrementat amb una xifra de 5.394, un 4% més que l'any passat. Des d'aquesta... l'increment suposa un 4% el 2023 de fets delictius. Però és que el 2022 ja van pujar els fets delictius un 10,69%, amb la qual cosa, en 2 anys, portem una pujada d'un 14,69% de fets delictius. Però no queda aquí la cosa. No queda aquí la cosa. O sigui, s'han incrementat un 5,9% els delictes de... s'ha incrementat... els robatoris amb força s'han incrementat un 4% el 2023 i els delictes contra les persones s'han incrementat un 6,1%. Això no són percepcions, això són dades, això és la realitat i això són fets delictius
i són números. I has d'apuntar tendències.
Baixíssims, bueno, per vostè, senyor Cimarro, 5.394 fets delictius al 2023 li semblaran molt baixes les dades per la gent del carrer, no. I si sobretot si li entren a casa seva o li roben el seu cotxe o li roben a casa seva, pues, segurament tampoc opinarà el mateix, no? Senyor Puigneró, no es pot exigir drets a les persones que entren a un país per la finestra. És una expressió, evidentment, no? De forma il·legal. La llei s'ha de complir aquí o a qualsevol país.
Drets i deures, senyor. Només volen posar deures.
No, es pot exigir.
Doncs l'esquerra només volen donar drets. Nosaltres som els del mig. Drets i deures per tothom.
Se'ns acaba el temps, Ramon Gutiérrez.
Sí, jo crec que és molt... O sigui, reduir la seguretat a només les dades... A només les dades... És equivocat. Jo crec que la seguretat és molt important, la qüestió de la percepció, i per això són importants aquestes preguntes. Jo l'únic que diria és que recordem el que he dit al principi. Recordem que una enquesta com l'Observatori Sociològic el que ha de servir és una eina per tota la ciutat i centrem-nos en els autèntics objectius.
Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots per haver vingut a aquesta tertúlia de dimecres. Ens retrobem la setmana que ve. Recordar també als oïdors doncs, que totes aquestes qüestions les poden trobar a quad.cat, l'Observatori. Nosaltres anirem al llarg dels dies també desgranant la resta d'aspectes, que són molts, a qui hem fet aquesta petita pinzellada. Gràcies i fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.